Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Mentre el sector turístic ja mira cap a l'estiu de 2026, a la World Travel Market de Londres, al final de la temporada alta d'enguany ja es deixa notar a les xifres de l'atur. Octubre ha tancat amb més aturats que el setembre i el sector serveis concentra la major part de persones sense feina. Amb tot, l'atur davalla a escala interanual amb un 6% manco d'aturats que l'octubre de l'any passat. Un descens que per al govern demostra l'allargament de la temporada turística. Precisament, la presidenta Marga Proens ha defensat avui a Londres que ja s'ha consolidat la tendència de la contenció en els mesos forts de l'estiu i que si el balanç de la temporada alta abans es feia a finals d'agost o començaments de setembre, ara no es fa fins al mes de novembre. Tot d'una en parlam, abans però destacam altres notícies d'aquest dimarts 4 de novembre. Ho fem amb Joan Jiménez, al control tècnic titulars. Titulars que repassam amb Marta Puyaltó. Bon dia.
Bon dia.
Al Parlament, el govern manté que el seu soci preferent per negociar el sostre de despesa és Vox.
El vicepresident econòmic Toni Costa li ha deixat clar al diputat de Vox, Sergio Rodríguez, que la seva formació va davant a l'hora d'aprovar el sostre de despesa, però sense oblidar que també es poden entendre amb el PSOE.
Això és el que ha passat a l'interior de la cambra. Mentrestant, a l'exterior, els docents de la concertada han dit prou.
Els sindicats USO i STEI s'han concentrat per reclamar el pagament del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021 i altres millores per al col·lectiu. Davant d'aquestes crítiques, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que abans de finals d'any s'ingressaran els endarreriments.
Avui també és notícia que el Correllengua passarà per primera vegada per tots els territoris de parla catalana.
La flama sortirà dia 9 d'abril a Prada, a la Catalunya Nord, i unirà 500 municipis de Catalunya al País Valencià, Balears i l'Alguer. En total recorrerà 1.500 quilòmetres.
Mentrestant, continuen tancats la sala d'operacions i la sala de parts de l'Hospital de Formentera per la presència d'un fong ambiental a l'antesala. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Una situació que s'arrossega des del passat 15 d'octubre, després de les pluges de la Dana Alís. Ja s'han derivat un part i dues operacions a Can Misses i 8 intervencions han estat reprogramades. Avui, la unitat de control d'infeccions hi torna a fer un altre procés de desinfecció i demà se'n farà un nou cultiu. S'haurà d'esperar 10 dies més per obtenir els resultats i, si les mesures aplicades han estat efectives, poder reobrir les dues sales.
A Menorca, avui destacam que prop de 900 persones ja han signat en només 3 setmanes el manifest contra la privatització dels amarraments del port de Maó, impulsat per l'associació Es Joncat. Cristina Tomàs, bon dia.
Sí, bon dia. El col·lectiu reclama el reconeixement de la nàutica social i que els amarraments continuïn sota gestió pública, alertant que la privatització prevista per autoritat portuària podria deixar fora molts usuaris locals. Demanen també que almenys un 30% dels amarraments es mantinguin de gestió directa i d'ús accessible durant tot l'any.
I a Mallorca, EMAI ha anunciat que ha retirat més de 26 tones de residus des d'octubre a Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Concretament, ho ha fet els dos primers sectors territorials de la quarta fase del Pla Estratègic de Neteja Palma Punt, que va començar l'octubre i que es finalitzarà a final d'any amb actuacions previstes en 84 barris. Per aquesta quarta fase, l'empresa municipal ha previst un pressupost de prop de 800.000 euros, un 21,5% més que l'anterior etapa.
A les 2:45 minuts serà temps per a la informació esportiva. L'Illes Balears, Palma Futsal, ja prepara una de les cites més esperades de la temporada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí afronta una setmana molt important amb la final de la Copa Intercontinental. El Palma Futsal jugarà divendres a les 9 del vespre somos contra el Peñarol uruguaià. L'equip que entrena Antonio Vadillo cercarà guanyar el seu tercer títol de campió del món de clubs. En futbol, a la primera divisió, el Real Mallorca ha acabat l'onzena jornada fora de les posicions de descens. Això gràcies a l'empat a 0 d'ahir entre l'Oviedo i l'Osasuna. I la selecció espanyola ja sap quins són els seus rivals per a la fase classificatòria europea del Mundial 2027. Les vigents campiones, amb les mallorquines Mariona Caldentey, Patri Jarro, Catacoy i Lucía Corrales, s'enfrontaran a Anglaterra, Ucraïna i Islàndia.
Completam la portada amb la previsió del temps per avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam en una jornada bastant tranquil·la en termes generals. A les primeres hores del dia, el sol ha lluït amb força arreu del territori, tot i que a hores d'ara els núvols comencen a guanyar una mica d'empenta, sobretot entre Menorca, així com també cap al migjorn i al llevant de Mallorca. De fet, al llarg del capvespre guanyaran encara una mica més de força i fins i tot de forma molt puntual ens podrien deixar qualque gota, molt poca cosa en conjunt. Mentre que les pitiuses, tot i que sí que tindran qualque interval de núvol baix, en general tindran moltes més ullades de sol. D'altra banda, el vent continuarà bufant fluix, ho farà de xaloc, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu del territori. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre que experimentarà pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin entre els 20 i els 24 graus aproximadament. I què passarà en vista demà? En principi continuarem encara en la calma, tindrem molta presència de sol, amb permís de qualque pinzellada de núvol baix, també de qualque núvol prim, poca cosa en conjunt, ja no esperant pluges en vista demà, tot i que el vent guanyarà una mica de força, bufarà de llevant, i això farà que sobretot entre Mallorca i les Pitiuses troben també qualque redal de maró, mentre que la temperatura augmentarà lleugerament, esperant que els canvis més importants es donin a partir de dijous.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i sis minuts. Les Balears es presenten a la World Travel Market de Londres amb el turisme cultural com a impuls pel sector a les illes. L'executiu vol que la comunitat sigui la destinació estàndard d'aquest segment de visitants, molt potent econòmicament i que ajuda, diu, a allargar la temporada turística. En aquest sentit, la presidenta Marga Proens ha considerat que ja s'ha consolidat a l'arxipèlag la tendència de la contenció i temporades altes que, de cada vegada afirma, duren més mesos.
Però ens ha recordat que fa uns anys el balanç de la temporada alta es feia a finals d'agost o a començaments de setembre i que ara no es fa fins al novembre, en aquest cas aprofitant la celebració de la World Travel Market de Londres. La cap de l'executiu ha destacat que el juliol només ha pujat un 0,8% a l'arribada de turistes a les Balears i a l'agost un 1,5%, xifres que demostren, segons ha dit, que el camí cap a la contenció es consolida, ja que per primera vegada els dos mesos forts de l'estiu hi ha hagut una caiguda de la pressió humana.
Això vol dir manca saturació, manca cogestió, millor experiència pels que mos visita i també millor i major benestar per resident, que també és un objectiu irrenunciable per part d'aquest govern. I a més s'està donant també ja, i els números així mos ho indiquen, un dels altres objectius, créixer més en valor que no en volum.
El mercat britànic es troba en un bon moment, tot i que de gener a agost ha caigut un 1%, al mes d'octubre ha pujat un 1,8% i al novembre, xifra destacada, ho ha fet un 8%. Per contra, el govern es manté vigilant respecte als descensos del mercat alemany. La presidenta diu que cada any no es poden batre rècords, però que estan molt atents a com es comporta el que és el principal mercat emissor a les Balears.
No podemos cada año superar en números, insisto, en volumen los números del año anterior. Pero cuando vemos que hay síntomas de decrecimiento en algún mercado o en algún sector, pues también vemos preocupación por parte del propio sector. Por eso, ni números récord cada año, ni apostar, como hacen algunos desde un despacho, por el decrecimiento indiscriminado.
En aquest sentit, però, ens ha destacat que actualment la despesa ja creix al doble que els turistes que visiten la comunitat, un balanç que ha fet en la fira World Travel Market de Londres, en la qual el govern ha presentat el projecte Illes Balears en transformació, sostenibilitat i turisme cultural.
Dues i nou minuts, un allargament de la temporada alta a les illes que es tradueix en el mercat laboral. Aquest mes d'octubre hi ha hagut més atur que al setembre, un clàssic amb la finalització de molts contractes del sector serveis, però hi ha hagut menys atur que l'any passat, és a dir, hi ha hagut més treballadors que han pogut continuar fent feina gràcies al bon ritme de l'economia.
Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball, el nombre de persones registrades a les oficines d'ocupació ha pujat a 1.600 persones. És un 6,2% més que al setembre, però un 6,1% manco que fa un any. D'aquesta manera, hi ha gairebé 27.700 persones inscrites en els serveis d'ocupació. Són 1.800 menys que l'octubre de 2024. L'octubre confirma el final de la temporada turística amb un augment puntual de l'atur, però manté la tendència positiva a llarg termini. El sector serveis concentra la major part dels que estan a l'atur, amb més de 20.600 persones, seguit de la construcció amb 3.300. Pel que fa al perfil dels desocupats, les dones superen els homes, més de 15.500 aturades davant de 12.100 homes. Entre els joves menors de 25 anys hi ha 3.800 persones sense feina.
Pel que fa a la contractació, s'han signat 28.000 contractes aquest octubre, que són un 3,2% més que fa un any. D'aquests, més de 7.000 són indefinits i gairebé 11.000 temporals.
Si parlant d'afiliació a la Seguretat Social, les Illes han perdut gairebé 35.000 cotitzants respecte del mes de setembre, un descens del 5,3% fins a arribar als 618.000 afiliats. Tot i aquesta davallada mensual, en comparació amb l'octubre de l'any passat, hi ha 15.000 persones més fent feina.
Aquestes són les dades que es desprenen del mes d'octubre i ara vegem quines són les valoracions que fan els agents socials.
Els sindicats apunten que les dades demostren l'elevada estacionalitat de l'economia illenca amb la baixada de l'afiliació a la Seguretat Social. És Pedro Omà, secretari general de la UGT.
És la comunitat autònoma on més baixa i això se reflexa del nostre model estacional i segueix el desequilibri. Ens trobem en la cruel paradoxa de que en plena ocupació, pràcticament en plena ocupació.
Per Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, és essencial allargar l'activitat dels fixos discontinus i millorar les condicions laborals de tots els treballadors per tal de retenir talent i reduir la precarietat i les desigualtats.
Unes condicions laborals adequades que permetin a la població treballadora viure en lloc de sobreviure i així se podrà retenir el talent. I, sobretot, l'important és que se passi de les paraules en els fets. Veiem que s'està parlant molt de sostenibilitat tant per part de l'empresariat com per part del govern, però se fa poc.
Per la patronal CAEP, les dades demostren que el mercat laboral continua fort i confirmen que l'octubre ja forma part plenament de la temporada alta. Tot i que la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, adverteix que s'ha d'estar pendent de determinats sectors.
El mercado laboral sigue manteniéndose fuerte, ratificando que el mes de octubre está plenamente integrado dentro de la temporada alta. Por el contrario, el descenso de contrataciones pone igualmente de manifiesto las dificultades, ya señaladas por varios sectores como la restauración o el comercio.
Per part de la PIMEMAP, el seu president Jordi Mora assegura que les dades demostren que és el sector privat el que segueix estirant de l'economia, però apunta que se necessita mà d'obra formada i especialitzada.
Seguim tenint moltes dificultats per trobar treballadors i treballadores, principalment qualificats, i per tant les empreses estan fent esforços molt importants en selecció i sobretot en retenció i en fidelització de treballadors i treballadores.
Per part seva, el govern assegura que continuarà treballant per una ocupació de qualitat i celebra a la vegada que ha estat un mes d'octubre amb més ocupació que mai. La consellera Catalina Cabré ha destacat també que els autònoms creixen un 2,1% respecte de fa un any, més del doble que la mitjana estatal.
Tenim unes Balears a un mes d'octubre que creen ocupació, que disminueixen l'atur i que tenen una taxa d'atur administratiu de plena ocupació. Per tant, estem veient unes Balears que donen mostra d'avanç en la desestacionalització. Continuen fent feina per créixer en valor i consolidar una ocupació de qualitat.
I ara parlem de reivindicacions laborals, perquè avui s'ha produït aquest so a les portes del Parlament. Els sindicats USO i STI s'han concentrat a la cambra per reclamar educació i millores pels docents de l'escola concertada. Denuncien que el conseller d'Educació, Antoni Vera, té abandonat el professorat de la concertada. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. El responsable de l'escola concertada, l'STI Ramon Mondejar, lamenta que la negociació està estancada tant pel que fa a la recuperació del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021 com la negociació d'un nou acord de millora per l'any 2027 i també punts com la reducció de les ràtios o de la càrrega lectiva. Segons Mondejar, l'entrada de la directora general de centres concertats, Joana Maria Cabré, ha dificultat que s'avanci en la negociació.
Que aquí hi ha una cosa, que s'està fent feina perquè la concertada va millorant tot el que fa s'aspecte de millora del mòdul de concert, però respecte al que els nostres, el personal laboral i les millores seves, està estancat, està aturat. I per tant, nosaltres a partir d'aquí començarem una sèrie de mesures reivindicatives.
Des de setembre, el sindicat USO majoritari a la concertada ha convocat tres concentracions davant la conselleria per exigir aquestes millores i avui s'ha traslladat davant del Parlament per la inacció, diuen, d'educació. És el secretari general de l'ensenyament, Juan Carlos Lorenzo.
Nosotros la sensación que tenemos es que el gobierno no ha movido ningún dedo y la paciencia llega a un límite y el sector concertado ya está cansado simplemente de escuchar palabras y de no haber hechos.
A través d'un comunicat, el sindicat Comissions Obreres també ha criticat que Educació s'ha oblidat dels docents de la concertada. Davant d'aquestes crítiques, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que abans de final d'any se saldarà la recuperació del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021.
Que nosaltres pot estar ben tranquil tot el professorat de la concertada, que nosaltres els hi tornarem aquest doblers que l'anterior govern els hi va llevar perquè és de justícia.
Segons ha explicat el conseller, se cerca la via jurídica per fer efectiu el pagament d'aquests endarreriments que el docent de la pública han pogut començar a percebre per una sentència favorable que només afecta el professorat de l'ensenyament públic.
Són declaracions del conseller d'Educació Antoni Vera al Parlament, on també ha anunciat que el transport escolar serà gratuït per als alumnes de formació professional l'any que ve. Diu que l'objectiu és evitar l'abandonament escolar.
Nosaltres hem de facilitar l'arribada, és a dir, el transport escolar en l'alumnat de formació professional, perquè és un deure que tenim per lluitar contra aquest abandonament escolar i per fer molt més forta la formació professional a les Illes Balears, que som una comunitat autònoma que necessitem molt més personal qualificat en el nostre sector productiu.
I, mentrestant, el govern espanyol ha aprovat avui l'Estatut del Becari que cerca assegurar els drets de les persones que es formen en empreses. La norma, que haurà de sumar els suports necessaris per sumar el tràmit parlamentari, cerca, entre altres aspectes, la compensació de despeses dels estudiants en pràctiques, el dret a vacances i també fixa multes per a les empreses que incompleixin.
El Consell de Ministres ha aprovat avui l'avantprojecte de llei de l'Estatut del Becari, pactat el juny de 2023 amb els sindicats, però no amb la patronal, i que cerca donar més drets al col·lectiu que representa 1.600.000 persones a Espanya. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que l'objectiu d'aquesta norma és delimitar clarament què és formació a Espanya i quins són els drets d'un col·lectiu que representa un de cada 10 assalariats.
Lo que hace este estatuto es delimitar claramente lo que es la formación en España, que a partir de ahora va a contar con derechos en España. De tal manera que una persona que esté en formación en prácticas no laborales, primer dato, no puede sustituir a un trabajador o trabajadora.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:18. Avui sessió de control al govern descafeinada davant de l'absència de la presidenta que, com hem explicat a l'inici d'aquest informatiu, és a la Fira Turística de Londres. Les possibles aliances o no de l'executiu per tirar endavant les lleis que queden damunt la taula d'aquí a finals de legislatura centren el ple d'aquest dimarts. Parlament, Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia.
I el govern té intenció de canviar els seus socis preferents?
No, l'executiu vol seguir mirant primer a la dreta a l'hora de cercar vots per aprovar les lleis al Parlament. Ara bé, amb els segons pressupostos de l'era Provenç en vigor, ja pot arribar a finals de legislatura. Per tant, si pot trobar els vots necessaris per configurar majories a l'esquerra, no tindrà cap problema. De fet, avui el PP votarà en contra de la presa en consideració de fer per llei el castellà com a llengua vehicular a les aules de vots. A la sessió de control, el vicepresident econòmic Toni Costa li ha deixat clar al diputat Sergio Rodríguez que ells van davant a l'hora d'aprovar el sostre de despesa, però sense oblidar que també es poden entendre amb el PSOE.
Naturalment, el soci prioritari, aquell en què tenim major afinitat ideològica, és Vox. Els ciutadans ens varen encomanar entendre'ns per canviar les polítiques de l'esquerra, les polítiques fracassades de l'esquerra, i també la manera de fer política. I això és, amb el que creï, en seguir negociant.
Amb un "hi ha mos que maten", Rodríguez enyorava temps millors quan el PP només tenia ulls per vots.
Queremos saber en qué marco nos movemos y ya dejaremos aparte que, sinceramente, con esta gente que hoy ha demostrado lo que son, con sus constantes referencias a Amazon, etcétera, 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 ustedes con el partido de Sánchez quieren pactar algo.
Les referències a la política valenciana i estatal han estat moltes avui, com quan la socialista Pilar Costa li ha retret a José Luis Mateo la seva política amb habitatge.
Deixi d'al·ludir responsabilitats i culpant sempre en els altres, en els que han governat, perquè tot això, per cert, ho hem sentit fa poques hores i no els ha funcionat gaire bé. O sigui, que no se faci vostè un mazón.
Yo no sé si nosotros vamos o no como un Ferrari. Lo que sí sé es que vamos mejor que el Peugeot de su amado líder, que conducía junto con el acompañado del maravilloso tridente Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.
La consellera de Salut, Manuela García, també ha apel·lat al cas Koldo quan la seva antecessora socialista, Patricia Gómez, li ha retret la compra d'ambulàncies que no es poden conduir sense el carnet especial.
Aquesta setmana hem vist de tot, fins i tot ases i bous tirant de les seves ambulàncies en dibuixos animats. En canvi, sap el que no hem vist de cap de les maneres? El que no hem vist és ningú assumint la responsabilitat.
No és un gasto, és una inversió que beneficiarà a los profesionales y a los usuarios. Gastar, o mejor dicho, mal gastar, es lo que hizo usted comprando unas mascarillas o una presunta trama corrupta, cada vez menos presunta.
Tot en un... El punt de major tensió avui han estat en les preguntes de l'oposició al conseller d'Agricultura, Joan Simonet. El portaveu de Més per Menorca, Josep Castell, l'ha acusat d'imposar la llei agrària.
Vostè qui es pensa que és per imposar el seu model a Menorca? Sí, per imposar. Sí, per imposar, perquè vostè, per començar, aquest avantprojecte de llei és contrari a l'Estatut d'Autonomia, perquè no respecta les competències dels consells insulars. Aquest projecte de llei preveu que les places turístiques, que un 10% de les noves places turístiques vagin al camp, que, a més, siguin designació prioritària al camp i que, a més, estiguin bonificades amb un 60% del seu preu. Si això no és omplir el camp de turistes, ja em dirà què és.
No ets la meva llei, ets la llei del sector. Com bé, que ho llegeixi amb calma i deteniment i miris manifest on ja són totes les entitats professionals agraris de Balears que demanen lo mateix. Per tal vegada, vostès estan allunyats del sector agrari. Molt possiblement el problema sigui que el model territorial de Menorca que vostès defensen sigui el que no respecta la pagesia de l'illa.
Marc Pons del PSOE li ha arribat a dir que amb la llei agrària és el nou conseller de Turisme.
Gràcies, Maria Eugènia Quecles. Precisament la nova llei agrària genera divisió dins el sector de Menorca. Unió de Pagesos està en contra d'ampliar el nombre de places de les agroestades que inclou la futura normativa.
El govern de Marga Proens proposa augmentar de 6 a 10 el nombre de places permeses a les agroestades. L'associació ja ha presentat al·legacions per demanar que es mantingui el límit actual. Marc Gall, envies el secretari general d'Unió de Pagesos.
Fem feina a la terra per viure d'ella, no per d'hotelers. Vull dir, ja hi ha altra gent que pot fer la nostra feina. Més que res, bàsicament és això, vull dir, no és que mos molesti ningú ni un altre ni res, però en el moment això, que les entrades de les estretes del lloc no venguin de lo que és es munyir o es criar o sembrar patates, ja no és el mateix.
També s'ha pronunciat l'Associació Hotelera de Menorca. Aquesta entitat alerta que no s'ha de barrejar agricultura i turisme.
Dues i 24 minuts, a més qüestions. El Ministeri de Sanitat exigeix a les comunitats del PP les dades dels triatges de càncer de mama. Sanitat ha enviat un requeriment formal a les comunitats autònomes, com ara les Balears, que encara no les han reportat, per tal que els facin arribar de manera immediata.
La petició arriba després que s'han detectat errades a Andalusia que han afectat milers de dones. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra Mònica García ha recordat que és una obligació legal del Ministeri sol·licitar aquesta informació i ha advertit que la llei s'ha de complir.
En este país la ley se cumple y punto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es nuestra obligación defender el derecho de la población a tener una prevención eficaz contra el cáncer en todo el territorio. Y es la obligación de Andalucía y del resto de comunidades autónomas facilitar esa información que permita ejercer esta defensa.
Ho dèiem en titulars, el pròxim dia de 9 d'abril s'iniciarà a Prada, a la Catalunya Nord, la primera edició del Correllengua Germanat. Els organitzadors expliquen que l'edició que ve és especial perquè la flama recorrerà tot el territori de parla catalana. Hi ha més d'un milenar d'entitats que fa més d'un any que organitza l'edició del 2026, ja que la flama passarà per 500 pobles i s'aturarà a un centenar.
Hi haurà dues flames simultànies que recorreran la part interior de Catalunya i la part de costa i després es trobaran a Tarragona. Des d'allà la flama baixarà cap a ells per seguir el recorregut cap a Formentera, Eivissa, Mallorca i Menorca. El Correllengua Agermanat acabarà a l'Alguer el pròxim dia 5 de maig del 2026. El portaveu i coordinador del Correllengua Agermanat, Pau Emili Muñoz, explica que a cada poble on la flama s'aturi es llegirà un manifest.
Cada territori a nivell lingüístic i a nivell cultural també és molt diferent, però tenim una cosa en comú, que és tots xerrant la mateixa llengua, que és una llengua minoritzada, que és una llengua que rep atacs en aquests moments també des de les institucions i, per tant, és una llengua que la ciutadania hem de defensar.
Llegirà el mateix manifest a tots els pobles i ciutats per on passi la flama, però ciutats com Palma, Barcelona, l'Alguer o Prada llegirà també un manifest que reculli les reivindicacions concretes de cada territori.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A la Comunitat Valenciana ha començat el compte enrere perquè els grups polítics de les Corts se presentin candidats per succeir Carlos Mazón des d'ahir en funcions. Tenen a partir d'avui 12 dies perquè es convoqui el primer ple d'investidura i de moment no s'han iniciat els contactes formals entre PP i Vox, les dues formacions que estan cridades a entendre's si no volen anar a eleccions avançades. Sí que s'ha produït una primera telefonada cordial i en bon to entre els líders de les dues formacions, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
El Partit Popular necessita del suport de Vox al seu candidat si vol que sigui investit perquè no té prou majoria a les Corts Valencianes. Els d'Abascal asseguren que no ho posaran fàcil. És el síndic de Vox, José María Llanos.
El mejor candidato que aceptara los postulados de Vox sería un candidato de Vox. Lo mejor para los valencianos es siempre, ahora y siempre, un gobierno estable defendiendo las ideas de Vox.
Això a nivell autonòmic, perquè a nivell estatal Vox no descarta una entesa, tot i que mantenen que critiquen la gestió de la dimissió de Carlos Mazón. Pepa Millán és la portaveu de Vox al Congrés.
Lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es dejar claro qué es lo que quiere hacer y con la propuesta que nos llegue formalmente pues ya valoraremos, pero en cualquier caso nosotros no vamos a actuar ni con el tacticismo político del Partido Socialista con este asunto ni con la torpeza que ha demostrado el Partido Popular.
Mentrestant, el PP valencià hi ha silenci, digereix la situació. Carlos Mazón ha presidit en funcions al Consell del seu executiu, però sense fer cap declaració al respecte. De moment, com a possibles noms que sonen, hi ha el de Juan Francisco Pérez Llorca i l'alcaldessa de València, Maria José Català, tots dos diputats a les Corts. El que es descarta, perquè precisament és inelegible en no tenir escó, és Vicent Montpó, president de la Diputació de València.
I, I a tot això, just avui ha arrencat el Congrés dels Diputats en la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de la Dana, primera sessió en la qual són les víctimes, les que han pres la paraula, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, que s'ha mostrat molt crítica amb la gestió política d'aquesta catàstrofe.
Una lluvia, que ya lo canta Raymond, en nuestro país no sabe llover. Eso lo sabíamos. Lo que no podíamos imaginar era que nuestros gestores tampoco sabían gestionar. La lluvia, dice Raymond, no va a la escuela. ¿Quién la llevará? ¿Quién le dirá cómo tiene que llover? Pero nuestros gestores, nuestros políticos, sí fueron al colegio, sí fueron a la universidad. Sí tenían las herramientas, no para decirle a la lluvia cómo tenía que llover, pero sí para decirnos a nosotros cómo teníamos que salvar nuestras vidas.
I el Tribunal Suprem continua la segona jornada del judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, una sessió en què avui, hora baixa, està previst que compareguin com a testimonis la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, i el cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez. El judici tracta d'aclarir si García Ortiz va ser l'autor de la filtració d'un correu electrònic en el qual l'advocat de González Amador oferia un pacte a la Fiscalia a canvi de reconèixer dos delictes fiscals. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Palma es mostren en desacord amb els pressupostos municipals. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Asseguren que es tracta d'uns comptes que consideren que no resolen els principals problemes de la ciutadania, com l'habitatge i la neteja de la ciutat. L'equip de govern municipal es defensa i remarca que són els pressupostos més elevats de la història.
D'altra banda, EMAI ha retirat més de 26 tones de residus des d'octubre a Palma.
Concretament, ho ha fet els dos primers sectors territorials de la quarta fase del Pla Estratègic de Neteja Palma a Punt, que va començar a l'octubre i que finalitzarà a final d'any amb actuacions previstes en 84 barris amb un pressupost de prop de 800.000 euros.
I els residents de Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla, Alcúdia, Llucmajor i Campos ja poden arribar a l'aeroport de Palma amb els busos del TIC.
Ho poden fer durant tot l'any i no només en temporada alta com fins ara. Es tracta d'una reivindicació de fa temps que l'han fet seva diferents ajuntaments de tot Mallorca.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retenció de la carretera de Valldemossa des de Sones Pares fins a la incorporació en la via de cintura. En la via de cintura també trobaran retenció en sentit aeroport des de l'altura del cementari fins a la incorporació en l'autopista d'Inca. Això per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Joan Jiménez, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiuses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars a Palma. Avui, en un debat de pressupostos més tranquil de l'habitual, l'oposició s'ha mostrat en desacord amb uns comptes que considera que no resolen els principals problemes de la ciutadania com l'habitatge i la neteja de la ciutat. L'equip de govern municipal es defensa i remarca que són els pressupostos més elevats de la història.
Podem assegurar que els comptes posen el negoci i l'especulació per damunt de la vida de la ciutadania. Els socialistes, per la seva banda, se centren en que no es milloren els serveis de neteja de la ciutat. Són Lucía Muñoz i Xisco Ducros.
Digo que son unos presupuestos, los de Jaime Martínez, que son el manual de Mazón, que es más cemento, menos derechos y cero futuro. Yo creo que este es un buen reflejo, ¿no?, de este modelo del Partido Popular, del modelo ciudad, que siempre pone el negocio por encima de la vida, que confunde la prosperidad con el beneficio privado, que considera al territorio como un solar y la ciudad como un producto.
No afrontan el problema de la vivienda, no mejoran los servicios de limpieza de nuestra ciudad, sigue atascada absolutamente en malla, y prefieren ustedes dedicar el dinero público en indemnizar a extrabajadores de la empresa pública que están en procesos de presunto acoso y de indemnizar a sindicatos vinculados a Vox antes que destinar ese dinero a la limpieza de la ciudad.
L'oposició es queixa també de la mala gestió de l'equip de govern i aquesta es defensa així. És la portaveu de Cort, Mercedes Celeste.
Vostès els haguessin distribuït d'una altra manera, segur. Vostès no haguessin fet mai Espalma, punt. Vostès no haguessin invertit mai en recursos humans. Vostès no haguessin invertit mai en seguretat ciutadana. Ho tenim clar? No ho varen fer quan ho varen poder fer durant 8 anys. Però això no vol dir que siguin uns mals pressupostos.
I mentre Vox critica que amb el govern progressista Palma va ser la capital més bruta d'Espanya, el PSI lamenta la baixada de la partida per contratar personal. És Angélica Pastor.
Vemos que hay una reducción significativa del gasto total en retribuciones básicas, complementos y cotizaciones sociales, con caídas que van entre un 15 y un 30% en la mayoría de los programas y algunos descensos superiores al 50% en proyectos de refuerzo.
En la seva intervenció, el regidor de Medi Ambient, Espais Naturals i Innovació, Llorenç Bauçà, ha destacat que enguany han centrat el pressupost en la prevenció i les addiccions a les noves tecnologies entre els jovents.
I des de l'àrea de sanitat ha remarcat l'increment de recursos cap a l'envelliment saludable, mentre que Medi Ambient ha remarcat l'increment de recursos i personal a Sant Reus, a més de la millora del litoral i les zones de bany. Respecte a Maia, Bauzà ha destacat que l'empresa municipal rebrà 25.450.000 euros, és a dir, 700.000 més que l'any passat. L'oposició ha carregat precisament contra Sant Reus. Són Xisco del Mau del PSIP i Llorenç Bauzà.
Ens preocupa el que està passant en el centre de Sant Reus. Què està passant allà mateix? Perquè veiem que hi ha bastantes qüestions que tenen a veure amb el personal que estan generant problemes i conflictes. Veiem partides que tenen a veure amb població animal que estan a 0 euros. Veiem partides que tenen a veure amb equins i amb cavalls de galeres que també estan a 0 euros.
Perquè vostès varen decidir invertir 0 euros en la renovació del forn de incineració. És a dir, els canets i els moixos que se morien a Palma, vostès els incineraven en la merda. Els incineraven en la fems. Nosaltres hem pressupostat en aquest pressupost una partida per renovar el forn.
I en l'àrea de participació ciutadana, la regidora Lourdes Roca ha hagut de respondre sobre com ajudarà el pressupost de 2026 a facilitar un habitatge digne a les famílies vulnerables, també a la reducció de gairebé un 50% de la partida per a les festes de Sant Sebastià.
Lucía Muñoz s'ha centrat precisament en el tema de les famílies vulnerables i ha demanat a la regidora Lourdes Roca com pensen ajudar a través del pressupost en aquestes famílies vulnerables. Les escolta.
A mi m'agradaria saber un poc de quina manera es reflexa en aquest pressupost, si es reflexa el suport a les famílies que es queden en una situació de carrer per desnonaments.
És un poc l'augment d'aquestes places de curta estada, l'augment de, al final s'han licitat en guany, se pressuposten pel 26, ja aquest augment, les famílies que rebem a serveis socials, si necessiten acolliment se les acolleix, si necessiten altres ajudes d'habitatge se les dona, i per tant se les donarà resposta a totes les famílies que ho necessitin.
I demanada per diferents partits de l'oposició, entre ells Podem, sobre la reducció de la partida per a les festes de Sant Sebastià, Roca ho ha justificat d'aquesta manera.
A partir de festes de Sant Sebastià hi ha tot el tema de rebel·la, tardeos, hi havia Sant Sebastià petit, hi havia el concert de gran format. Clar, el concert de gran format només se'n feia un en tot l'any, nosaltres hem decidit posar-lo pel Mare Déu de la Salut, el concert de gran format, i per tant els dos bes del concert de gran format passarien a Mare Déu de la Salut.
Ho acabem d'escoltar, la neteja ha estat un dels debats avui a Cort, precisament Temaia ha anunciat que ha retirat més de 26 tones de residus als dos primers sectors territorials de la quarta fase del Pla Estratègic de Neteja Palma Punt, que va començar a l'octubre i que finalitzarà a final d'any amb actuacions previstes a 84 barris.
En aquest cas, els operaris de Maia han intervingut d'una banda a Escoll d'en Rabassa, Sant Ferriol, Es Molinar i Camp Pere Antoni, per l'altra a Seranà, Les Pilarí, Ses Meravelles, Camp Estilla, Saranjassa, Sant Jordi i Sa Casa Blanca. Blanca. Els treballs van començar el 1 d'octubre i s'han desenvolupat durant dues setmanes. Per aquesta quarta fase, l'empresa municipal ha previst un pressupost de prop de 800.000 euros, un 21,5% més que l'anterior etapa.
Això pel que fa a Palma, a Inca s'ha descobert una part de la seva història sota terra. Gràcies a la incorporació recent d'arqueòlegs, la ciutat està podent documentar una part dels seus orígens. En els darrers 5 anys s'han trobat restes islàmiques i ara també de medievals. Un camí empedrat és la darrera troballa.
Moltes persones s'han acostat a veure l'enllosat medieval, però els picapedrers han tapat l'empedrat del segle XV per continuar amb les obres de sanejament. Poden veure únicament en fotografies i entendre'n el context. És l'arqueòloga Magdalena Sastre.
Se trata d'un enllosat de pedres gros, de pedra viva i, a més, polida, i que una part dels quals han pogut documentar les rodes de carro.
Carros que venien de Llubí-Sineu i que entraven a Inca per una calçada.
Heu de pensar que en època medieval aquest carrer de la Salut seria el límit, diguem, del nucli poblacional, i ja tota la part d'aquí, del carrer Nou i carrer Sol, era ja part d'hort i de fora vila.
L'empedrat medieval s'ha trobat amb més de 60 centímetres de profunditat i gràcies que ara sí que hi ha un control arqueològic a Inca. Històricament, però, no n'hi ha hagut i s'han perdut molts de vestigis de l'edat mitjana i d'època islàmica. El que sí que es conserven es podran admirar a partir d'aquest dijous al Museu del Calçat d'Inca.
2:40, vos parlem ara d'una de les demandes en transport públic que més s'han deixat sentir aquests darrers anys. Finalment, ja és una realitat. Els residents de Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla, Alcúdia, Llucmajor i Campos poden arribar a l'aeroport de Palma amb els busos del TIP durant tot l'any i no només en temporada alta, com succeïa fins ara. Es tracta d'una reivindicació de fa temps que l'han fet a seva diferents ajuntaments de tot Mallorca.
Coincidint amb la temporada baixa de tancament d'hotels i de minva de moviments als aeroports, aquest servei públic va començar a estar operatiu a partir del 1 de novembre a les línies A11, Camp de Mar Aeroport, A33, des del port d'Alcúdia, A43, la de Manacor, i A51, Campos. Hem estat a Sant Joan per veure com els passatgers en fan ús.
Venc de Menorca, he vingut aquí a Mallorca i penso que el transport està molt bé perquè és més econòmic, també te pots moure d'un poble a un altre més fàcil, no tens que gastar en un taxi.
Tengo la tarjeta ciudadana, yo vivo aquí desde hace bastante tiempo y no, el conductor siempre es muy majo, y aquí estoy, acabo de llegar de un vuelo de Barcelona, así que...
Y
aquí tienes que andar y luego te pierdes y luego bajas al bus y no está el bus. Pero no, muy, muy, muy bien, todo bien.
Els busos passen amb una freqüència d'entre 1 hora i 1 hora i 15 minuts en funció de la línia. Els primers vehicles surten entre les 4:15 i les 4:40 de la matinada cap a l'aeroport. Les quatre línies tenen una mitjana d'entre 26 i 38 expedicions diàries. En Joaquim és conductor d'un dels busos que connecten en l'aeroport.
Hi ha moltíssima gent que demana... I jo crec que és un servei... que és una molt bona idea, això, que han posat de fer aquest servei, així. I hi ha moltíssima... Tu veus que encara que estem ara començant el novembre, hi ha moltíssima gent que estan esperant el bus d'estí, Vieques i tal.
La 11, que connecta la zona de Calvià, ja va donar servei el desembre passat i continuarà aquest hivern a partir d'aquest dissabte. Té aturades a Portalnous, Palma Nova, Magaluf, Santa Ponça i una freqüència mitjana d'1:15.
Porque es gratuito para los residentes y para los turistas, pues bueno, un buen precio, ¿no? Aunque es fácil acceso, igual llegar en taxi, no es muy costoso, pero si te quieres ahorrar unos euros, pues bueno, viene bien el bus.
Alrededor de 5 euros sería con el aerobús y el taxi me ponía como 25 euros más o menos. Entonces, si fuera el caso, sí compensaría bastante.
La zona del Llevant la cobrirà la línia A43, connecta la comarca en l'aeroport i oferirà la possibilitat de fer un transport en l'estació de tren de Manacor.
I comença el compte enrere per a la fira del dijous bo a Inca. Avui s'ha presentat el programa d'actes de la setmana important. Una de les novetats és que hi haurà més expositors que altres anys.
La maquinària de la fira del dijous bo ja s'ha posat en marxa. L'Ajuntament ha presentat avui el programa d'actes que, com cada any, inclou més de 400 paradetes i centenars d'activitats per a grans i petits. Els dies 12 i 13, Inca es converteix en el centre neuràlgic de Mallorca i rep milers de visitants. Virgilio Moreno és el balde.
perquè ja no només és un dia, pràcticament és una setmana, la setmana gran del dia bo, i des d'aquí fer una convidada a tots aquells inquers, inqueren, mallorquins, mallorquines, i a tots els que estiguin aquests dies per Mallorca, que s'acostin a Inca, perquè tenim una gran quantitat d'activitats per celebrar la Fira de les Fires, que és el dia bo.
Enguany, la mostra tradicional de maquinària tindrà més expositors per potenciar la tradició de la fira. Antigament era el lloc on els pagesos de la contrada i tot Mallorca podien acudir-ne, adquirir-ne les darreres novetats. Maria José Fernández és la regidora del Dijous Bo.
Enguany, tot el que és la banda de maquinària, hi ha un increment de participants, de persones que vendran a mostrar els seus productes, que, com sabeu, venen d'arreu de totes les Illes Balears, inclús de fora de la península.
I Vetres retransmetrà els informatius i bona part de la programació d'Esdinca perquè els que no puguin visitar la fira la gaudeixin des de casa seva.
I un darrer punt, perquè demà comença la ruta gastronòmica de Palma. Fins diumenge, una vintena de restaurants de la capital ofereixen alta gastronomia en un format petit, l'etapa. A més, ahir se celebrarà el concurs per triar l'etapa guanyadora d'enguany.
El Premi d'Or, la millor etapa, ha estat un croalamà, obra de Quique Erazo, del restaurant Morralla.
Un croissant marino y está relleno con un guiso típico de aquí de Mallorca, que es el pica-pica.
I la millor tapa en sobrassada va ser per Alexander Pincay, del restaurant Chef Camille, amb la dona Sada.
Estoy muy contento, la verdad, porque ha llevado mucho trabajo, muchas pruebas, muchas horas en la cocina, como todos conocen en este mundo de la hostelería.
Arribem a les 2:45, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps per a la informació esportiva a IB3 en ràdio. A l'Illes Balears, a Palma Futsal, ja prepara una de les cites més esperades de la temporada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí afronta una setmana molt important amb la final de la Copa Intercontinental. El Palma Futsal jugarà divendres a les 9 del vespre a Son Moix contra el Peñarol uruguaià. L'equip que entrena Antonio Vadillo cercarà guanyar el que seria el seu tercer títol de campió del món de club. Sentim el jugador del Palma, Lucao, en declaracions avui a IB3 Ràdio.
He visto los confrontos más bonitos en la Intercontinental, ¿no? Cuando enfrentaba a los de Europa con los de Brasil. Bueno, nos toca ahora el Peñarol uruguayo, que es un poco sorpresa, ¿no? Porque normalmente la Libertadores suele ganar los brasileños. Entonces, bueno, claro, me ilusiona mucho por eso, porque es una competición que siempre vi desde fuera. Y bueno, ahora puedo experimentar jugar desde dentro, entonces claro, me ilusiona mucho.
La gran final de la Copa Intercontinental entre el Palma Futsal i el Peñarol la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà divendres a les 9 del vespre.
En futbol de la primera divisió, el Reial Mallorca ha acabat l'onzena jornada fora de les posicions de descens.
Això gràcies a l'empat a 0 que va tenir lloc ahir vespre en el partit Oviedo-Sassuna. D'aquesta manera, l'equip asturià, amb 8 punts, és penúltim. La zona de descens la marca el València i el Coé és el Girona. Per tant, els vermells acaben la jornada en la 17a posició amb 9 punts. I avui matí han començat ja a preparar el partit de diumenge a Son Moix contra el Getafe i ho han fet sense els lesionats de llarg durada, Leo Román i Toni Lato. Jagoba també està pendent de l'evolució del central Cumbula. Els vermells cercaran contra el Getafe sumar els 3 punts abans de l'aturada per mort dels compromisos internacionals que hi haurà la propera setmana. Ahir varen saber un nou horari de Lliga, serà el del partit contra l'Oviedo de la jornada 15, que es jugarà el divendres dia 5 de desembre a les 9 del vespre a l'estadi Carlos Tartiere. I d'altra banda, la selecció espanyola ja sap quins són els seus rivals per a la fase classificatòria europea pel Mundial 2027. Les vigents campiones, amb les mallorquines Mariona Caldenté i Patri Jarro, Catacó i Lucía Corrales, s'enfrontaran a Anglaterra, Ucraïna i Islàndia, unes eliminatòries que es disputaran a partir del mes de febrer de 2026.
Música. A Primera Federació, la UD Eivissa torna a la Xinda al capvespre als entrenaments després de descansar ahir.
Demà disputarà un amistat. Serà a Camp Misses davant de la selecció balear absoluta a benefici de les persones afectades per la dana a Eivissa. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Ja es poden comprar les entrades per la web del club, 10 euros per als adults i 5 euros per als menors. Demà, des de les 5 i mitja de la tarda, es podran adquirir també a l'estadi. El partit està organitzat de manera conjunta per la Federació de Futbol de les Illes Balears, l'Ajuntament d'Eivissa i el Club Blaucel. El partit s'iniciarà a les 7 de la tarda i al llarg del maig es podran realitzar donacions i hi haurà una grada zero. El partit és a benefici de la Creu Roja, que farà arribar els sous per ajudar els damnificats per la dana del passat 30 de setembre. Avui a les 5 torna l'equip a la feina, camises després del lluitat empat a Tarazona. Miguel Álvarez farà servir el partit per continuar insistint en les coses positives quan intensitat i connexió en la pressió i disputes que es van veure en la darrera jornada, però queda molta feina en pilota perquè l'equip assoli un estatus que ofereixi garanties per ser més optimistes. Segurament demà, davant la selecció balear absoluta, Álvarez provarà amb jugadors que no van tenir molta presència el passat diumenge. L'objectiu, veure els homes amb menys minuts o que tornen de lesions i, per què no, algun jugador del planter, com el migcampista Paolo Pugliese, que està en dinàmica de primer equip però que encara no ha debutat en partit oficial aquesta temporada.
Més a futbol, la segona federació. Aquest diumenge el Poblense cercarà el lideratge.
El Poblense, segon empatat a punts amb el líder, que és el Reus, visitarà diumenge el camp dels catalans amb l'objectiu de continuar amb la bona dinàmica i aferrar-se a la primera posició. Del partit al camp del Reus ha parlat Aitor Pons, jugador del conjunt mallorquí, avui en declaracions a Ivetra Ràdio.
Jo crec que defensivament estem molt bé i ofensivament també, perquè creem moltes ocasions, aunque al final de descafé, clar. Però, bueno, jo crec que a partir d'aquesta setmana farem feina per ser el punt dèbil del Reus i res, intentarem anar a guanyar i venim amb algo positiu.
D'altra banda, una altra de les alegries del cap de setmana passat a la categoria va ser la victòria del Porreres, el primer triomf de l'entrenador Jaume Mut d'ençà que dirigeix l'equip. Es Mut en declaracions a Ivetres.
Sí, molt, molt content per resultat i sobretot per la feina de l'equip en el dia a dia. La veritat és que tal vegada hem duit un poc de sort en quant en els resultats, però una sort molt cercada perquè durant la setmana s'ha fet una feinada i en el final pues, ja som dels que crec que la feina s'ha de donar profit.
I avui torna la Champions amb la quarta jornada i amb dos equips espanyols que cercaran sumar 3 punts més.
Avui és el torn de 2 dels 5 representants espanyols de la competició europea. Quan siguin les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid rebrà l'Unió Saint-Gilbert belga. El conjunt madrileny vol retrobar-se amb la victòria a Europa després de recordar amb la derrota patida al darrer compromís contra l'Arsenal. I també a la mateixa hora el Real Madrid visitarà Anfield per enfrontar-se al Liverpool. El conjunt de Xavi Alonso té les baixes de Mastantuono per una pubàlgia, Carvajal, Alaba i Rüdiger. El Real Madrid suma un ple de victòries a la Champions i vol continuar amb la bona ratxa. És l'entrenador dels blancs, Xavi Alonso.
Son jugadores con mucho bagaje, con mucha que saben en ambientes cargados el responder bien, incluso les motiva más y confío mucho en ellos. También lo podemos hablar, pero son los jugadores los que tienen que estar en el campo. Desde fuera, yo estoy en el banquillo y hay momentos en los que ya no puedo, ya se te escapa del control. Prepararlos un poco, la preparación mental para estos partidos es importante. Y luego la calidad.
Atlètic de Madrid i Real Madrid avui, i ja demà serà el torn de la resta de representants espanyols. El Villarreal, que visitarà el camp del Pafos, l'Atlètic Club, que també juga a domicili contra el Newcastle, i el Barça també a domicili contra el Bruges.
Canviant d'esport, en bàsquet, dos mallorquins formaran part de la concentració de la selecció espanyola per preparar el premundial.
La jugadora Elena Puello i el fisioterapeuta Òscar Delgado formaran part de l'equip espanyol capitanejat per Miguel Méndez, que des de dia 10 i fins dia 16 de novembre participaran en el torneig internacional de la línia amb l'objectiu de preparar els partits classificatoris del Mundial. El club, per altra banda, també això a nivell individual, però A nivell col·lectiu, els clubs de bàsquet balears també estan d'enhorabona, en aquest cas l'Azul Marino, que és el líder indiscutible de la Lliga Challenge. I una de les jugadores revelació d'aquest equip, que encara no sap el que es perdre, és Marta García, que va arribar aquest estiu al conjunt mallorquí procedent del Sevilla. Aquest equip va aconseguir l'ascens a la Lliga Challenge la temporada passada i García va ser la millor jugadora de la fase regular i també de la fase d'ascens. L'escoltam en declaracions a IB3 Ràdio.
La verdad que sí que es difícil, pero al final somos un equipo bastante completo. Sale, bueno, tenemos muchas opciones y variabilidad en ataque. Después también es verdad que defensivamente pues estamos creciendo mucho y al final todo nuestro ataque, bueno, viene de una buena defensa. Y nada, también jugamos con muchísima intensidad, le intentamos dar velocidad al juego, velocidad pero llegando ordenadas. Es difícil, pero ya estamos, así que muy contentas.
També en bàsquet, pel derbi de diumenge entre Palmer i Estia Menorca, a Son Moix, el conjunt menorquí ha reaccionat a la baixa de Pol Figueres amb el fitxatge de l'escorta nord-americà Tad McFadden, un jugador de 38 anys amb una àmplia experiència a la Lliga ACB. El nou jugador de l'Estia ha jugat a Múrcia, Tenerife, Burgos i el Joventut de Badalona. McFadden arriba després de jugar a Mèxic a l'Alcones de Xalapa i el club espera que ja estigui disponible per disputar diumenge el derbi contra el Palmer. El partit entre Palmer i Estia es podrà seguir indirecte. Serà diumenge a les 12 del matí a IB3 Televisió.
I acabam amb tennis perquè Jaume Munar i Carlos Alcaraz lideraran la selecció espanyola a la Copa Davis.
El tenista santanyiner és un dels 5 elegits per disputar la final a 8 del torneig. Pedro Martínez, Marcel Granollers i Pablo Carreño completen l'equip. La selecció espanyola lluitarà per guanyar la Davis del dia de 8 al 23 de novembre a Bolonya, Itàlia. El combinat espanyol debutarà el divendres dia 20 de novembre contra Txèquia.
Així arribarem a les 2:55. Fem una pausa i després temps per a la cultura.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Que tanto me has regalado de la mañana tus besos mi dulce aliento.
L'escriptor mexicà Gonzalo Celorio és el Premi Cervantes 2025, el màxim reconeixement de les lletres en castellà. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica.
Ha explicat els motius del jurat, entre els quals destaca una veu literària elegant i reflexiva. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Celorio és assagista i dirigeix l'Acadèmia Mexicana de la Llengua i és també membre de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, entre d'altres càrrecs. Però el jurat ha destacat que l'obra de l'autor és una memòria de Mèxic, del Mèxic modern i un mirall de la condició humana. Dels seus llibres ha destacat la ironia, la tendresa i l'erudició. L'entrega del premi, dotat en 125.000 euros, serà 23 d'abril.
I avui també vos contam que torna el Festival de Música Antiga de Palma, que enguany arriba a la seva 28a edició.
Els 4 dijous del mes de novembre hi ha concerts programats a 4 esglésies diferents, tots a les 8:30 del vespre. El repertori inclou peces de diferents èpoques i que són interpretades per músics especialitzats i amb instruments d'època o amb rèpliques. El concert de Cloenda, per exemple, compta amb violoncels, flautes i trompetes, però...
un avantpassat de la trompeta actual.
No de pistons, no. Les notes s'articulen simplement amb el moviment dels llavis. Per tant, és un concepte molt diferent. Igualment, els violins també, a simple vista, poden parecer bastant per escutzenes d'avui en dia, però són diferents. Les cordes, per exemple, no són metàl·liques, ja són de budell.
Hem escoltat Nofre Morell d'Arts Musicae i Formació, que clourà el darrer dijous de novembre el 28è Festival de Música Antiga amb De Tutis Solistes a l'Església del Convent de la Concepció. Tot i que és música dels segles XVI, de 7 i de 8, algunes peces són bastant desconegudes encara.
El handicap que té aquesta música és que hi ha moltíssima música escrita en aquesta època i que normalment no s'interpreta. S'interpreten peces molt concretes, però la gran majoria és molt desconeguda. Per tant, sempre hi ha feina per fer i sempre hi ha coses noves per descobrir, per tocar.
Així, doncs, conèixer música i instruments antics són alguns dels atractius d'aquest cicle. El concert de dia 13 amb el títol Amor mi fa i cantar a l'Església de Santa Creu comptarà amb instruments tan peculiars com la guitarra o la viola de roda. Carles Llull, tècnic de l'Ajuntament de Palma, que ha coordinat el festival.
La programació ens ha quedat una cosa molt variada perquè estem fent un repàs de la música antiga, podria ser molt més extens, però troc que el que s'ha programat és de molta qualitat i tocam des de la música del segle XIV, pràcticament, amb el grup Intactus i el seu concert d'Amor mi fa cantar. I passant per segles XV-XVI del Cançoner d'Uppsala...
Un cançoner que és l'eix conductor del concert inaugural aquest dijous 6 de novembre i només queda per enumerar el concert de dia 20 a la cort de Berlín que tindrà lloc a l'Església de la Mercè.
Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 4 de novembre. Mentre el sector turístic ja mira cap a l'estiu de 2026 a la World Travel Market de Londres, al final de la temporada alta d'enguany ja es deixa notar a les xifres de l'octubre. Octubre ha tancat amb més aturats que el setembre i el sector serveis concentra la major part de les persones sense feina amb més de 20.600 desocupats.
Amb tot, l'atur davalla a escala interanual amb un 6% manco d'aturats que l'octubre de l'any passat. Un descens que per als sindicats demostra la forta dependència del turisme d'estiu, mentre que el govern, a l'enrevés, considera que demostra l'allargament de la temporada. Som Pedro Omà, d'UGT, i la consellera de Treball, Catalina Cabré.
És la comunitat autònoma on més baixa i això se reflexa del nostre model estacional.
Estem veient unes Balears que donen mostra d'avanç en la desestacionalització. Continuant fent feina per créixer en valor i consolidar una ocupació de qualitat.
Precisament, la presidenta Marga Proens ha defensat avui a Londres que ja s'ha consolidat la tendència de la contenció en els mesos forts de l'estiu.
Assegura que si el balanç de la temporada alta es feia a finals d'agost o començaments de setembre, ara no es fa fins al novembre. Manté que el camí cap a la contenció es consolida amb 2 mesos consecutius a l'estiu, amb caiguda de la pressió humana.
Això vol dir manco saturació, manco cogestió, millor experiència pels que mos visita i també millor i major benestar per resident, que també és un objectiu irrenunciable per part d'aquest govern.
Mentrestant, el Parlament, el govern manté que el seu soci preferent per negociar el sostre de despesa és Vox.
El vicepresident econòmic Toni Costa li ha deixat clar al diputat de Vox, Sergio Rodríguez, que la seva formació va davant a l'hora d'aprovar el sostre de despesa, però sense oblidar que també es poden entendre amb el PSOE.
Ustedes con el partido de Sánchez quieren pactar algo.
Naturalment, el soci prioritari, aquell en su que tenim major afinitat ideològica, és Vox.
I a l'exterior de la cambra, els docents de la concertada han dit prou. Els sindicats USO i STEI s'han concentrat per reclamar el pagament del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021 i altres millores per al col·lectiu.
Davant d'aquestes crítiques, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que abans de finals d'any s'ingressaran els endarreriments.
Avui també destacam que la Policia Nacional ha detingut un home per amenaçar de mort i tallar l'aigua d'un infrahabitatge al seu inquilí.
Ha estat a Manacor on els agents l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de coaccions i amenaces. Es tracta del mateix home a qui el govern va obrir un expedient sancionador després de detectar l'existència d'11 infrahabitatges en un assentament de barraques.
També es noticia un nou cas de violència masclista, assassinada a Saragossa una dona de 49 anys.
El seu home ha estat detingut com a autor de les punyalades que han acabat amb la vida de la víctima. Els veïnats de la parella han avisat la policia en sentir crits al domicili que compartien i en arribar han localitzat la dona ja morta, mentre que el seu presumpte agressor intentava impedir el pas dels agents.
I a la Comunitat Valenciana ha començat el compte enrere perquè els grups polítics a les Corts presentin candidats per succeir Carlos Mazón des d'Allà en Funcions.
Tenen a partir d'avui 12 dies perquè es convoqui el primer ple d'investidura i de moment no s'han iniciat els contactes formals entre el PP i Vox, les dues formacions que estan cridades a entendre's si...